Fent Ruta, el programa turístic de Ràdio Balaguer. Al Fent Ruta farem un tomb per la comarca de la Noguera, recomanant-vos experiències i promocions. Traurem el nas per la finestra per posar-vos al dia de totes les activitats turístiques programades als Pirineus i a les Terres de Lleida, i us proposarem concursos que no us podeu perdre.
Benvinguts al Fent Ruta, el magazín turístic de Ràdio Balaguer, amb una edició especial, ja ho veureu, de Cap d'Any, que fem avui, dijous 31 de desembre, el rare dia de l'any 2020. Avui és un dia que us convidem a sortir i a voltar per la comarca a veure si trobeu a l'home dels nassos, que, com ja sabeu, és un home que diuen que té tants nassos com dies té l'any. Però, a part d'anar a buscar l'home dels nassos, també us han preparat uns continguts molt en sintonia amb les festes de Nadal. Començarem el Fent Ruta anant fins a Os de Balaguer, concretament a Cal Tarroner, un projecte familiar que va néixer el segle XIX i que amb 5 generacions al darrere continua més viu que mai i guanyant premis per la seva qualitat i col·laborant amb tota mena de projectes. Ens ho vindrà a explicar el Ferran Alemany i aprofitarà per a presentar-nos les capses de regal que enguany han fet inspirant-se amb el romànic de la Vall de Boí, amb motiu del 20è aniversari de la proclamació com a Patrimoni de la Humanitat de la UNESCO. Continuarem el programa anant fins a les Garrigues, perquè aquest proper cap de setmana s'ha preparat una jornada de memòria històrica a la Granadella i al Soleràs. L'activitat ja compta amb 7 edicions, però enguany presenta força novetats, passant de les recreacions històriques a una jornada de divulgació. I continuarem el Fent Ruta anant fins al petit nucli de Seró, al municipi d'Artesa de Segre. És un lloc conegut a nivell turístic pel túmul de Seró, on s'hi guarden uns menhirs molt espectaculars. Però també és important perquè a Seró hi ha la seu de l'empresa Cervés Exponent, un projecte que dos joves emprenedors van tirar endavant ja fa 8 anys. Acaben de presentar una nova cervesa anomenada Zigazaga, que segons ens diuen és una cervesa neolítica. Els ho preguntarem, a veure com és que hem fet una cervesa neolítica. I a l'espai senderisme, el nostre Fent Camí, anirem fins a la Vall d'Age i us proposarem un camí amb dues possibilitats, la fàcil i la difícil. La fàcil és anar des del Port d'Age fins a Sant Jaume de Cas, que transcorre per la carena de la Serra de Montclús, amb un petit desnivell d'uns 100 metres. La difícil, continuar la ruta baixant fins a la Règola, d'allí anar fins a la Vila d'Age i tornar pujant pel port fins al Port d'Age per la Via Romana. I tot i la limitació d'activitats, la Maribel i l'equip de la ràdio han preparat l'apartat de treure el nas per la finestra amb força propostes. Ens presentem l'equip del Fent Ruta, els guions i la locució, la Maribel, el Nil, la Clara i qui us parle, el Jaume. I els controls tècnics, els tècnics de la casa, el Mingo i l'Oriol. Si us sembla bé, sense entretindre'ns més, comencem aquest programa del darrer dia de l'any. Endavant i benvinguts amb el Fent Ruta.
Fent Ruta, el programa turístic de Ràdio Balaguer.
Doncs el Fent Ruta d'avui és un Fent Ruta molt especial de Cap d'Any i estem molt contents en plenes festes nadalenques de felicitar el Ferran Alemany. Ell és l'encarregat de Cal Tarroner, ell és tarroner, és de la família de Cals Tarroners d'Os. Són la cinquena generació de gent que fan tarrons i mel. Benvingut, Ferran.
Moltes gràcies per convidar-me i a tota l'audiència.
El Ferran és un habitual del Fent Ruta, ja sabeu que aquí ens agrada combinar el turisme amb després tastar el patrimoni a la taula, o sigui, no té cap sentit que anem a descobrir un paisatge i encara no el puguem tastar, i d'aquí que sempre hem sigut molt partidaris de combinar el turisme amb experiències gastronòmiques, enogastronòmiques, de l'oli, dels tarrons, dels dolços, i enguany en ple Nadal estem molt contents de felicitar el Ferran perquè em sembla que per primera vegada enguany ha obert una botiga a la ciutat de Lleida, no? Al carrer Major, no sé com va anar això.
Doncs sí, se'ns va oferir fa escassament 3 o 4 setmanes, fa un mes exacte més o menys, se'ns va oferir per part d'un senyor que tenia un local i se li va ocórrer, va pensar en altres per contractar el local. Vull dir que és una cosa que molt a la inversa de lo que sol funcionar, no? Aquell senyor va visualitzar, no ens coneixem, va visualitzar el nostre producte a la seva botiga. Ens van posar a comentar-ho i realment, pues, doncs sí, així ho tenim. Vam buscar un company de viatge en aquest sentit. Nosaltres no estem acostumats a tenir botigues obertes i llavors el que vam fer, vam contactar amb Hilaire Chichalon, que amb el qual ja col·laborem amb altres projectes, per si ells se podien encarregar de gestionar la botiga. I així va ser, nosaltres hem llogat i ells la gestionen.
Molt bé, una botiga en ple carrer Major, l'eix comercial de la ciutat de Lleida, monogràfica de tarrons i mel alemany.
Correcte, només hi ha producte nostre allà. I allà, clar, un, els consumidors estan acostumats a trobar, doncs, el Plus o altres botigues de per aquí de Balaguer, i altres indrets, unes quantes referències, no? Doncs allí són totes, no? Inclús superem a Cal Costa, aquí a Balaguer, Cal Costa és on té molts productes nostres, però jo crec que la botiga de Lleida encara té algunes referències que ni ell té.
Molt bé. De fet, tarrons i mel alemany ja són habituals de col·laborar amb el tercer sector. Ara ens parlàveu de la Fundació Ilercis, i també sabem que, per exemple, amb l'Estel i amb d'altres escoles heu col·laborat des de fa molts anys amb el projecte de decoració de les caixes, no? De les caixes d'Art Torró, com va això?
Bé, jo sempre dic que no és que col·laborem, és que treballem colze a colze. És a dir, nosaltres tot el que és l'etiquetatge de les nostres mels, tant els minipotets que parlaves ara com els pots que estan als supermercats i tal, doncs l'etiquetatge la fan quatre entitats del tercer sector. En aquest cas tenim aquí l'Estel de Balaguer, a Lleida tenim la Torxa, la Fundació Ilercis Shalom i la Fundació Aspros. Doncs aquestes quatre entitats, nosaltres els hi portem el producte i ells el que fan és el servei d'etiquetatge i part de la logística. És a dir, alguns d'aquests centres el que fan és recollir les comandes que els arriben via correu electrònic, etiqueten el producte en català o en castellà o en anglès, en l'idioma que pertinent, preparen la comanda i allà van els camions o furgons, doncs, a carregar. Per tant, és un treballar colze a colze, no? Això tot l'any.
I a més, a part de aquesta col·laboració colze a colze amb aquest partenariat amb el tercer sector, també sé que cada any feu unes quatre capses regal, que en diem l'Art Torró,
Correcte. Fa uns anys que vam intentar... Nosaltres no som innovadors amb el producte torró, no? Nosaltres som clàssics, és a dir, sempre fem... som especialistes amb el tou, amb el dur, amb el cremat, amb el xocolata, però no estem innovant amb referències noves i barrejar sabors. Ja n'hi ha d'altres que són especialistes. Sí que se'ns va ocórrer fa uns anys, doncs, fer unes caixes de fusta, en aquest cas fabricades també per Ilercis Shalom, que tenen una fusteria on treballen també gent amb discapacitació. Doncs aquestes caixes les vam decidir decorar-les amb art, amb una creativitat. I vam començar amb gent del territori, en aquest cas amb el Víctor Pedra i Josep Talamonte, que són dos artistes de notòria coneixença per part del món aquest del
I de la comarca,
artístic i de la comarca. I vam començar amb ells, doncs, fent imprimint les il·lustracions que ells feien, inspirant-se en el territori, en el Montsec. Vam fer dos, tres edicions amb ells, i la quarta edició de l'any passat vam decidir que, inclús d'acord amb ells, que els artistes d'aquell any fossin les persones amb discapacitació. I ara, llavors, aquest any és el segon any que muntem un concurs dins de cada una d'aquests centres, que són quatre, i entre ells, 20, 30, 40 persones de cada centre, s'han d'inspirar en una temàtica que hem pactat.
I enguany ha estat els 20 anys de la declaració
aquest
del patrimoni
any,
de l'UNESCO.
La temàtica ha estat aquesta que tu ben bé dius. Aquest any és el 20è aniversari que la UNESCO va reconèixer a l'art de Boitaull i va fer un reconeixement a nivell mundial. Això va ser l'any 2000. I aquest any el Departament de Cultura volia fer alguns events i ens va demanar si ens volíem col·laborar amb ells. I bé, vam dir que sí. El problema que es va haver és que va vindre la famosa pandèmia i tot això ho va aturar. I al final la decisió que ha pres el departament és fer els actes el 21. Però aquest desembre, que és a principis de desembre, era la data concreta del 20è aniversari. I allà, doncs, jo vaig estar present amb la inauguració, amb aquest homenatge que es va fer, tant avui com a Barcelona, al Palau de la Generalitat. I nosaltres, amb aquest projecte, vam donar aquest tema als centres. S'havien d'inspirar amb l'art de Boitaull. I cada un ha fet una interpretació de la seva... d'això. Un centre s'ha inspirat en el Pantocràtor. Tenim una caixa amb una il·lustració del Pantocràtor que l'ha fet una noia de la Fundació Aspros, de Lleida. Aquí a la taula tenim la que ha fet la de Balaguer, que l'ha fet el Joan Ramon Ferrer, que també ha fet una interpretació de l'Església de Boí.
Els oients no ens veuen, però Ferran ha omplert tota la taula d'aquí dels estudis amb caixes de terrons i cosetes.
Bé,
ja penjarem alguna foto a les xarxes.
Ja que venim, doncs s'ha d'ensenyar... Una cosa és parlar del producte, no? Les dones no ho poden, no ho poden de moment enviar això, però aquí, aquí a l'estudi sí, aquí a l'estudi s'ha de poder tocar i tastar.
Molt bé, molt bé. Estàvem parlant d'aquestes quatre caixes que enguany han decorat inspirant-se amb els 20 anys del romànic patrimoni de la UNESCO. I em sembla que fins i tot vau decorar alguns pots recuperant mètodes de pintura amb la mel, mètodes medievals, alguna cosa havíeu fet també, virgueries d'aquestes.
Bé, bueno, una cosa una mica complexa. L'il·lustrador que ens ha estat fet, ja fa 2 anys que treballa amb el projecte, que treballi amb la nostra dissenyadora gràfica, que és el que ha il·lustrat els pots de mel amb les flors, no? Nosaltres a la mel de romaní doncs hi posem una il·lustracioneta amb, un, amb una flor de romaní. A la flor de castanyer, a la mel de flor de castanyer, el mateix, la farigola, el mateix, el taronger. I cada una és... I llavors, en lloc d'anar per internet i buscar la imatge que podem trobar, que n'hi ha milions, doncs no, ens l'hem fet nosaltres. I llavors, aquest senyor és un senyor, un gran...
El Miquel Àngel
sí, Herrero. Sí, aquest és un senyor valencià que va estar uns anys aquí donant classes a la UDL i a Lleida. I aquest senyor és un expert en la il·lustració i amb la seva tècnica ens va explicar que ell utilitzava una tècnica que ja es feia a la mitja, que és utilitzar com a texturitzant la mel. Clar, quan ens va dir això, ens vam emocionar. I llavors, bueno, pues, això ho vam explicar a la primavera, abans de la pandèmia, em sembla, que vam poder fer el vídeo explicant com treballa aquest senyor i com utilitza aquesta tècnica.
Molt bé. Ferran, ja per acabar, cada any sé que participo en una cosa que se'n diu una mica popularment els Oscars de la gastronomia, que són uns premis que es donen a Londres.
Això mateix, sí.
I sé que cada any participeu Tarrons i Mel Alemany i sempre quedeu primers dels països catalans, sou els que teniu més premis, no sé si enguany me n'han donat 11 o 12 o 13. Com és que a tot arreu on aneu triomfeu? Què té Tarrons Alemany?
Sí, no, inclús hem superat els països catalans, eh? Durant 3 anys consecutius ho hem estat, o els més premiats de Mastellis, o en premis de la península Ibèrica. Vull dir que som...
Enhorabona,
hem anat més enllà. Doncs bé, la veritat, no ho sé, nosaltres presentem el que hem fet amb torró o amb mel i el jurat aquest doncs ens ha recompensat amb aquests premis. Que jo sempre dic que els millors premis és que el consumidor trigui cada any o pels àpats de Nadal amb el torró o durant l'any per endolcir la seva dieta i complir la nostra mel, no? Aquest és el veritable premi. Però, evidentment, si gent especialista del món gourmet doncs et dona un reconeixement, doncs clar, això et dona, t'omple d'orgull i et dona energia, evidentment.
El Ferran fa una estona ens deia que eren clàssics amb el producte, que no innovaven gaire, però això no és ben bé cert, perquè l'any passat ens va vindre a presentar una cosa que se'n diu Oli Mel, que era un nou producte que havíem fet en partenariat amb el molí Alzina de Castelló de Farfanya, amb un molí d'oli de Castelló, i sé que ja fa anys havíeu fet alguna cosa amb vinagres Badia, eh? Us agrada fer partenariat amb empreses del territori?
Sí, correcte, això sí que és una cosa interessant i jo ho recomano al món empresarial, doncs que a vegades estem molt ficats al nostre projecte, amb els nostres clients, amb els nostres... I no obrim nosaltres, perquè jo ningú... Qui ens havia de dir a nosaltres a Alemany que vendríem vinagres? Doncs ara en venem endolcits amb mel, és a dir, si porta mel, doncs ho podem fer. Doncs vam començar amb vinagres Badia, amb uns agredolços, barrejant vinagre i mel, en vam fer 2 ja fa 3 anys. Aquest any hem repetit, o inclús podem hem superat, perquè n'hem fet un vinagre de poma, amb poma de Calvalls, Calvalls, aquesta empresa
de Vilanova de Bellpuig,
amb producte ecològic, vinagres Badia ens agafa aquest suc de poma, fa el vinagre de poma i nosaltres hi posem mel de lavanda ecològica. I hem fet un... Això ho vam pensar durant el confinament i allà ho vam començar a dissenyar i a l'estiu ho vam treure. Doncs ara, enguany els lots de Nadal, i en algunes botigues d'aquí del territori, doncs presentem aquest vinagre de poma amb mel de lavanda i amb el segell ecològic. I amb el tema de l'oli mel, doncs també va ser una casualitat fa un any i escaig, que per poder estar presents juntament a la Fira d'Agramunt del 2019, se'ns va ocórrer barrejar els dos productes, i amb el Gabriel vam barrejar i l'oli i la mel, que semblava ser que no podia, que era una cosa que no tenia sentit, però un cop amb la barreja vam trobar la manera de fer-ho bé, i sense maltractar el producte vam crear una nova crema untable, no? en base d'oli i mel. I aquí...
Molt bé.
I contents del producte, del soroll que van fer a nivell mediàtic, que ens van entrevistar a més d'un lloc, ens van treure més d'un article, i a més, doncs, amb ventes, doncs, va funcionant.
Molt bé. Gràcies, Ferran Alemany. Avui al Fent Ruta hem decidit, amb aquest especial vacances de Nadal i Cap d'Any, convidar el tarroner de capçalera de la comarca, i ja estem molt contents. Tens els micros de Ràdio Balaguer. I amb alça la mà, volguem dir, mai deixat de dir alguna cosa.
Hi ha un detall. Nosaltres, de moment, no estem obrint al turisme que pugui entrar a les nostres instal·lacions, perquè no ho tenim difícil. Eh? Nosaltres estem a Horta Balaguer, dins del casc urbà. No és que tinguem molt espai, tenim el que podem, i, per tant, no estem preparats per assistir. Però fa 6 o 7 mesos vam decidir fer un mural,
amb una de les parets,
correcte. Ens vam inspirar amb la flor d'ametller, que és la flor que nosaltres apreciem més per diversos motius, i vam fer un mural. Per tant, en aquell mural sí que es pot visitar, perquè està al carrer, no? Es pot veure un art mural que combina el mural i l'escultura.
De fet, els dos germans Schmidt d'Ivars d'Urgell, el Suït i el Suen, exacte.
L'Eric i el Suen, sempre són noms una
exacte.
Mica difícils.
I després aquí un fa la pintura i l'altre fa l'escultura, i l'Oriol Arumic, aquí a Balaguer tenim ja fa no gaire, vam estrenar el grafiti a la plaça del museu de la Margarida de Montferrat, també de l'Oriol Arumic, i em sembla que encara hi havia un quart artista.
No, ells tres ens van dissenyar aquella obra i va quedar. Jo, quan vaig donar l'hoquei a la maqueta, que a mi ja m'agradava, al cap de dues setmanes el resultat era molt més vistós, molt més espectacular de la maqueta que vam dir el que sí. Havia quedat. Per tant, és una cosa bonica. Si veniu a Horta Balaguer, doncs, quan hagueu fet el tomb pel poble, una de les coses que podeu admirar aquest mural, que la veritat està molt ben aconseguit.
Molt bé, recordem que a Os de Balaguer hi ha moltes més coses per veure. Ara estic pensant en el Museu de les Campanes,
correcte,
a l'antic castell, l'església de Sant Miquel, em sembla.
L'església de Sant Miquel.
Després també tenim dos molins d'oli en funcionament,
correcte,
tenim pintures rupestres, patrimoni de la UNESCO. A prop d'Òstini, a Moverola, que és un poble tot ple d'escultures, abans parlàvem del Víctor Pedra, i a més, doncs, aprofitem per anar als Tarrons Alemany a comprar, omplir el rebost i a veure aquestes escultures a la façana. Moltíssimes gràcies, Ferran Alemany, de Mel i Tarrons Alemany, d'Os de Balaguer, per vindre una vegada més als micròfons de Ràdio Balaguer d'aquí de Fent Ruta.
Gràcies per convidar-me.
Gràcies.
Fent Ruta.
I al Fent Ruta d'avui mon anem una mica lluny, normalment no sortim de la comarca, però aquest cap de setmana vinent hi ha una cosa que ens ha agradat molt, que és unes jornades de recuperació de la memòria històrica que es fa a les Garrigues, concretament a la Granadella i al Soleràs. I per això estem molt contents de saludar a la Atzara Noguera. Hola, Atzara.
Hola, bona tarda.
L'Atzara em sembla que és regidora de Cultura i Festes de l'Ajuntament de la Granadella, ho diem bé, això?
Sí, així és.
Molt bé, molt bé. I l'Atzara és una mica l'encarregada d'haver coordinat tot aquest programa com a regidora, i em ha dit, Jaume, estem una mica nerviosos, eh? No et preocupis, Atzara. Una persona que té un nom tan modern com Atzara no es pot posar nerviosa, eh?
Sí, bueno, no en conec cap més de moment, eh?
Per això. Escolteu, què fem aquest cap de setmana? Què es fa aquest cap de setmana a la Granadella i al Soleràs?
Doncs, mira, ja és la 8a edició enguany, ja és un treball que es va començar per l'any 2013 per iniciativa de l'Ajuntament de la Granadella i amb la col·laboració d'un veí del poble molt aficionat, el Josep Maria Navàs, i any rere any no s'han anat programant diversos actes. Tots una mica centrats, potser més amb el camp de batalla, bueno, amb recreacions, amb el grup d'Ejército de l'Ebro, de recreacions, i xerrades...
Molt bé, però enguany em sembla que heu decidit donar-li una mica un tomb,
sí,
i heu passat de les recreacions, perquè normalment
sí.
A la Granadella el que es feia cada any era una recreació històrica,
sí,
d'algun dels passatges del front del,
sí,
Segre, de la Guerra de Franco, i enguany heu dit, escolta, això li hem de donar una vessant més divulgativa,
sí.
Explica'ns com ha anat aquest canvi.
De fet, aquest canvi ja el venim fent des de l'any passat, no? I diguem, aquest any, també amb motiu del Covid, com que també ens hem vist una mica més limitats a l'hora de programar els actes, ens ha acabat d'evocar, acabar de fer aquest tomb, no?, a les jornades. El tomb que vam començar a fer l'any passat era començar a treballar diferents camps d'interès del que va ser durant la Guerra Civil, no només el camp de batalla, sinó d'altres camps, com podria ser l'any passat va ser el paper de la dona, que durant tots aquests anys doncs, encara no havíem parlat, i les dones també hi som, i aquest any ens hem centrat en les escoles.
Molt bé. No? I abans una mica, això vol dir que dins del programa d'actes sé que una de les coses que fareu és alguna taula rodona parlant del que va ser l'escola catalana, no?, dels anys 30, i també em sembla que teniu previst fer alguna visita guiada a les escoles del poble, no? Explica'ns una mica com comença el programa.
Correcte. El programa comença amb la visita guiada, que és l'únic que mantenim de totes les jornades pel que fa a la Granadella presencial, evidentment amb limitació de grups, amb inscripció prèvia, i és una visita que farà la tècnica que tenim amb turisme, la Laia Manresa, conjuntament amb el Javier Jiménez, no? La visita començarà fent una ràpida passada per l'església del poble i passaríem ja cap al convent, que era l'antiga escola de nenes a l'època. Passaríem per l'exposició de la FETE que ens ha portat el Javier Jiménez de la UGT de Lleida i acabaríem al que és l'institut avui en dia, no?, que es va fer amb els ajuts de les regions devastades, no? més endavant.
I després...
Aleshores, a la tarda sí que ens n'aniríem a la taula rodona, que és en format virtual, ens sap molt greu perquè ens agrada molt la proximitat amb el públic. De fet, l'any passat ja vam canviar inclús la sala, no?, i vam fer que ponents i públic no hi hagués cap línia entre ells i tothom pogués participar molt i fos molt profitós per tots i totes, no?
Clar.
I a la taula pues, tenim, clar, la gran sort de comptar amb l'Antonieta Jarne, el Javier Jiménez i l'Albert Font, que crec que faran una feina fantàstica. Hem convidat com a públic els ponents i les ponents de l'any passat també, perquè pensem que es poden crear intervencions molt interessants i a poc, any per any, la línia és aquesta, crear una gran família que vagi en cerca de camps de treball que no estan encara prou desenvolupats i no perdessin tota aquesta informació, no?, que també va girar al voltant del que va ser la vida a la Guerra Civil.
Molt bé. Em sembla, Zara, que a part dels actes que feu el dissabte vinent, el dia 2 a la Granadella, l'endemà, el diumenge, també hi ha alguna activitat, alguna exposició al Soleràs, que sí?
Correcte, sí. Ja és el tercer any que repetim amb el Soleràs i crec que ja ho hem encomanat així i així sempre durarà. I el Soleràs va entrar el 2018 a les jornades amb el tema de que van descobrir, no, la fosa doncs, més gran a Catalunya. I el Soleràs treballa bastant en aquest sentit, no? I tindrà una exposició de cartells, doncs, referents a les foses, projecció d'uns vídeos, també vídeos amb testimonis vius, no?, que parlaran de quan eren alumnes de les escoles en aquell temps, i alguna informació més sobre les foses i les investigacions prèvies que es van fer les excavacions.
Molt bé. Suposo que com a regidora contenta, no?, de rellançar aquesta efemèride i que ja es vagi consolidant a nivell de les activitats de la Granadella.
Doncs la veritat que moltíssim, perquè tot i que ens trobem en aquest any tan atípic, no?, i que sembla que ens fa por fer algunes coses, però a l'Ajuntament tenim claríssim que s'ha de continuar treballant en tots els sentits i amb les eines que tinguem a disposició. Si hem de muntar una taula rodona i l'hem de fer virtual, doncs no volem deixar de fer-la. Volem que s'hi continuï treballant i la voluntat és aquesta.
Molt bé. Hi ha alguna web per la gent que ens... Que, clar, al final nosaltres
sí,
us telefonem des de Balaguer. Jo no sé,
doncs...
no tinc molt clar a nivell de mobilitat si es pot canviar de comarca. Evidentment, Ràdio Balaguer també se sent de les Garrigues i, per tant, hi haurà oients que podran vindre sense haver-se desplaçat de la comarca. Però per la gent que estiguin interessats, aquí a Balaguer i a tot el front del Segre, evidentment, a la comarca de Balaguer va ser molt important. Tant tot el front, eh?
Sí.
Els franquistes van ocupar Balaguer l'abril del 38 i des de l'abril fins al desembre es va desenvolupar aquí, a 10 quilòmetres de Balaguer, entre la línia entre Balaguer i Bellcaire, per entendre'ns, Camarasa, tota aquesta zona, Camarasa, Montgai, Cubells, Bellcaire, Balaguer, va haver mastegots durant pràcticament 8 mesos,
sí,
no? I d'aquí que
sí.
Ens ha agradat molt conèixer aquesta experiència vostra i, per tant, si algú que ens escolta li interessa, pugui seguir els actes que fareu virtualment.
Doncs...
Sí, quina web.
Podem seguir doncs, a la nostra web, que és www.lagranadella.cat,
sí.
També a la de culturadeloli.cat i a la del soleràs.cat. també als Facebook i Instagrams dels ajuntaments i el Centre de Cultura de l'Oli.
Molt bé. Recordem als oïdors que la Granadella, a part d'aquesta efemèride que fan cada any ja des de fa 8 anys de jornada de memòria històrica i de recreació de la Guerra de Franco, també tenen, ara ho explicava l'Atzara, aquest Centre de la Cultura de l'Oli, el Centre de Cultura de l'Oli de Catalunya, que té una part que és la cooperativa, de fet, actualment encara en funcionament, que hi ha un museu, i després té l'antiga escola femenina, per dir-ho així, un antic convent de monges.
Sí. Que l'antiga església... Diguem que el Centre de Cultura de l'Oli es troba ubicat al convent.
Exacte, al convent, aquest convent, que és on es fan els tastos, però després també es pot fer la visita combinada, de fer els tastos
i
la
cultura.
I també anar a visitar tot aquest espai museístic de la cooperativa. Doncs moltíssimes gràcies, una salutació ben forta a la gent de les Garrigues, a Zara, i que sigui tot un èxit.
Moltes gràcies a vosaltres.
A vosaltres, adeu.
Vinga, adeu.
Fent ruta.
Ja ho sabeu que aquí al Fent Ruta aquest mes fem una edició molt especial, ens hem tornat molt germans, hem començat el programa anant fins a Os de Balaguer i parlant de terrons i parlant de mel i parlant de tota la gent, de tot això que fan la gent de terrons alemany. I ara anem a un altre cantó de la comarca, concretament a la part oriental, a la zona de la Ribera del Segre i anant cap a Pons. Al municipi d'Artesa de Segre hi ha una vila que és Seró. Sedó, eh?
Seró.
Seró. No, no hem de confondre Seró amb Sedó, eh?
Ni amb Serós.
Exacte. Seró, eh? I llavors, aquest xicot que hem saludat ara és el Josep, que no ve sol, ve amb el David. Josep i David, hola, benvinguts.
Hola. Hola, bon dia.
I aquests dos nois són els encarregats d'un projecte que em sembla que ja té uns 8 anys a les espatlles, que cervesa és ponent. Ho diem bé, això?
Correcte. Des del 2012 que vam començar a fer cervesa.
Molt bé. Què té Seró perquè hi haguin tantes coses? Perquè també hi ha un celler i ara hi ha un punt cultural patrimonial, que és el túmul de Seró, que també és un punt d'atracció turística, perquè no és gaire gran al final, Seró.
No, la població és petita, som al voltant dels 80 habitants, més o menys, i doncs, hi ha petits projectes que ja fa uns quants anys que estan començant i bueno, intentem donar una mica de vida al poble.
Molt bé, molt bé. I entre aquests projectes, un és Cervesa Exponent, i Cervesa Exponent ens ha sorprès perquè heu tret una cervesa neolítica. Què vol dir una cervesa neolítica? Una cervesa neolítica, corregiu-me, jo no en soc de cerveser. Vol dir que... Me sembla que hi falta el llúpol, no? Ho diem bé, això?
Sí, correcte. En fet, més que una cervesa neolítica, és una interpretació de lo que podria ser una cervesa, una mica per fer aquestes sinergies, doncs, mira, entre la població, ja que estem allà amb nuclis petits i això, doncs, una sinergia... Una idea que ens va sortir, doncs, ho vam parlar amb els del Seró Espai Transmissor, i bueno, hi van dir, doncs, ja que s'havia trobat doncs, tot això del túmul, el dolmen de Seró, doncs de fer una cervesa una mica inspirada en el neolític. I llavors, doncs, bueno, aquesta cervesa és la producte del Zigazaga, i sobretot la principal característica d'aquesta cervesa és que no es fa servir llúpol. Es fan servir herbes que possiblement en l'època dels jaciments que s'han trobat per allà, doncs són herbes que també ja hi eren llavors, farigola, romaní, també hi han ficat mel... Són ingredients que, bueno, doncs en aquella època es podien trobar i segurament la cervesa que es feia en aquella època portava aquest tipus de productes.
Per tant, una cervesa amb mel, amb farigola, amb romaní i sense llúpol.
Correcte.
I això és bo?
Hem de ser conscients que no és una cervesa com la que estem acostumats a veure.
Clar, clar.
Vull dir, és un producte que és el que probablement seria el més assimilat que trobaríem en aquella època, però utilitzant una mica els mètodes i el saber fer actual, d'acord? Llavors tenim una cervesa que és amb molt baixa carbonatació, perquè les begudes en aquella època no portaven gas. Hem utilitzat el que és l'espelta petita, que és un cereal que s'ha mantingut constant durant els diferents segles, als pas dels anys, i hem introduït doncs, aquestes herbes aromàtiques que ha comentat el David envers el llúpol, que el llúpol no es va fer servir fins al segle IX, cap allà al 1850, una cosa així.
Llavors, aquesta cervesa Zigazaga, em sembla que heu dit que es diu, és una cervesa que heu fet ara també per un tema benèfic, oi que és així? Tot el que s'ha recaptat de la venda anava per la marató?
Correcte. Això és una cervesa que vam plantejar amb els del museu, és una prova pilot, perquè tampoc no hem fet una producció molt gran, i hem destinat doncs, les botelles que han pogut sortir d'aquesta edició limitada a la venda íntegra es destinarà a la Marató de TV3.
Molt bé. Entenc que si algú li interessa, el lloc on puguen comprar és el túmul de Seró. que és a l'Espai Transmissor, i també a casa vostra, a Cervesa Exponent.
Sí, tenim tres punts de venda, res, els dos que he citat, i també ens ajuden, col·laboren les Monges de Refet, que és un petit monestir al davant de Seró.
Aquí mateix, també. Molt bé. No és el primer invent que feu, amb el sentit de que em sembla que l'any passat va fer unes cerveses amb cireres de Corbins.
Correcte, sí. Tenim una... Nosaltres, la nostra gamma de cerveses són 5 cerveses fixes, i llavors, a part d'aquesta, tenim una, la que fa 6, que és una línia experimental amb la que anem jugant. Llavors, aquí són cerveses una mica més atrevides, que potser comercialment doncs, costa més de moure, però bueno, són cerveses més per jugar.
Aneu fent experiments.
Sí, l'any passat, doncs, bé, tenim relació, coneixem, tenim amistat amb cireres Camats de Corbins, i, bueno, doncs, ell fa cireres, nosaltres fem cervesa, doncs, què farem? Doncs,
cerveses amb cireres.
Una cervesa amb cireres. No, bueno, això ho vam treure l'estiu passat, una cervesa fresca, la gràcia d'aquella cervesa era el color, quedava un color rosadet, una cervesa doncs, que per l'estiu doncs, va funcionar molt bé. Aquest any, principis d'any, una mica just abans de l'estat d'alarma i tot això, doncs, ja l'havien fet abans, que la cervesa des de que la fem a que surt a la venda passen uns mesos, concretament la cervesa aquesta que vam fer aquest any havien de passar doncs, uns bons 3-4 mesos, i bueno, la cervesa la vam fer, em sembla que va ser cap al gener-febrer, l'anàvem a treure finals de març-abril, però amb tot el follon que hi ha hagut, doncs bueno, va anar bé perquè era una cervesa que necessitàvem madurar, llavors va ser una cervesa que hi vam afegir xips de roure, roure que també estava banyat amb whisky, amb bourbon, i doncs una cervesa que va madurar durant el confinament, vull dir, mentre estàvem confinats, però la cervesa anàvem madurant. Llavors aquesta cervesa va ser de cara al juny, me sembla que va ser, a l'estiu.
Una cervesa banyada amb bourbon.
No, madurada.
Madurada. Això... Era una cervesa, una Imperial Stout, és una cervesa negra, bastant forta, una graduació, tenia aquella cervesa de 8 graus d'alcohol, i llavors, doncs, bueno, envellida així amb la fusta aquesta banyada, la fusta és la que estava banyada amb el bourbon, llavors, doncs, això és el que van anar madurant i agafant aquests tocs de fusta de la cervesa.
Molt bé.
La feia més complexa.
Em sembla que una de les cerveses que tinc de capçalera fins i tot ha tingut guardons, estic pensant en l'Abadia, Abadia Ponent.
Correcte, sí, l'Abadia la van presentar al Barcelona Beer Challenge, que és un concurs que es fa a Barcelona, però ja té nivell i repercussió a nivell europeu i també internacional. I l'Abadia, que és una cervesa, és una Double, vam guanyar la medalla d'or doncs, a l'edició del 2019, va ser, la medalla per la cervesa.
Déu-n'hi-do, medalla d'or, eh?
Sí, no, ens va fer contents, la veritat.
Molt bé. La gent de Cervesa Exponent no són els únics productors de cerveses que tenim a la comarca. Ara ho comentem, de fet, abans d'entrar als estudis, parlàvem de la nova iniciativa que hi ha hagut a Balaguer de recuperar la marca aquesta clàssica de la Balaguerina. Estàvem comentant també un dels referents ja de cerveses artesanes a la comarca, que és la Vella Caravana. Per tant, ja sou uns quants cervesers. I aquests cervesers, els diferents cervesers que tenim a la comarca, sou una mica els encarregats cada any, éreu els encarregats de participar en aquesta mostra de cerveses artesanes de la comarca. Com ha anat enguany que no s'han pogut fer fires? Quines novetats, com us ho heu fet?
Bueno, aquest any vam plantejar poder muntar la fira, però vist com estava la situació i més al principi, perquè aquesta fira es feia a principis de juny,
juliol...
Sí, sí. Que també aquí la comarca de Lleida, no, la província de Lleida.
Juny o juliol, l'any passat em sembla que s'havia fet el juliol.
Sí, com va ser l'època també una mica crítica aquí a Lleida, doncs vam descartar ja de seguida poder tirar endavant amb el projecte. Però bueno, les fires sempre ens han ajudat a donar a conèixer la cervesa artesana. Al principi ens anàvem molt bé perquè la cultura posaria molt fluixeta de cervesa artesana i la gent podia provar el producte. Però bueno, esperem que els propers anys puguem tornar a reprendre aquestes accions i puguem tornar a disfrutar de les cerveses.
I tant, i tant. Llavors, sé que vosaltres també havíeu fet tastos de vins i coses. Jo havia vist que havíeu fet, ara que és època de Nadal i de tarrons, havíeu fet fins i tot algun tast amb tarrons Fèlix de Gramunt, em sembla.
Correcte.
Sí, això són activitats que anem fent de maridatges. Abans doncs, es podien fer amb una certa alegria i doncs, habitual. Ara, amb les mesures sanitàries que hi ha, tot això és més complicat. Llavors, ara, de moment, tenim una mica aparcat. Vull dir, sempre anem passant informació, anem treballant de cara a un futur, vull dir, no estem parats. Però, bueno, de moment, vull dir, això està una mica parat. Hem fet maridatges amb formatges de clua, també, per exemple. És una formatgeria de per allà a la zona que també hi treballem molt. Amb torrons Fèlix, sembla que va ser fa dos Nadals, ja que ho vam fer. era un maridatge curiós, vull dir, maridar cervesa amb torrons, doncs, bueno, vam estar jugant uns dies amb ells, a veure com podíem aparellar les cerveses amb els seus torrons, però sortien coses curioses.
Molt bé. Avui al Fent Ruta de Ràdio Balaguer estem entrevistant al David i al Josep, són els cervesers de Cerveses Ponent, és una casa de cerveses d'artesà de Segre, concretament del poble de Seró. Els hem entrevistat amb motiu de que han tret aquesta cervesa que es diu Zigazaga, que és una cervesa que ja en diuen neolítica, perquè intenta recuperar com s'hauria fet, no de forma superfidedigna, sinó inspirant-se amb els materials, amb els productes que hi havia a l'època del neolític, coincidint amb el fet de que a Seró, al poble on ells tenen el taller artesà de cerveses, doncs també es va trobar aquestes pedres, aquests menhirs, que són l'element principal d'atracció turística del túmult de Seró. Per acabar, David i Josep, els oients que ens escolten i que volguessin comprar les vostres cerveses, on us poden trobar? Quina és la vostra web? Tots aquestes maridatges i aquestes activitats que aneu fent, com se'n pot assabentar la gent per estar al dia?
Sobretot per les xarxes socials, Instagram.
Sí, tinc un perfil a Instagram.
Sí, bàsicament, o Facebook. Mm-hmm. Qualsevol dubte o consulta pel correu electrònic, per la pàgina web, que és cervesesponent.com. I també, pues...
Sí, hi ha molta gent que ens pregunta pels punts de venda. Actualment estem abarcant ja des del Pirineu fins a la Costa Daurada, Barcelona, alguna cosa a Girona. Llavors ara ja sempre el que fem és enviar-nos un correu, dieu-nos d'on sou i llavors us facilitem els punts de venda que podeu tindre més pròxims.
I el correu hem dit que és cervesesponent.com.
Bueno, la web és cervesesponent.com, sí. I el correu és info@cervesesponent.com.
Doncs escolteu, moltíssimes gràcies, teniu els micròfons de Ràdio Balaguer sempre oberts pel que necessiteu i molt d'èxit amb aquesta nova edició del Zigazag. Ja ens heu dit que és limitada, però vaja, estarem pendents de qualsevol novetat. Una abraçada i gràcies per haver vingut.
Igualment,
vosaltres,
moltes gràcies.
Fent Ruta.
Al Fent Camí d'avui recorrerem la comarca per visitar les Torres de Cas, al Port d'Age, gaudint d'una vista panoràmica del Montsec d'Ares. Un recorregut fàcil i planer d'uns 10 quilòmetres, 90 metres de desnivell i 2 hores i mitja de durada.
El camí que us presentem s'hi arriba per la carretera que connecta Balaguer amb la Vall d'Age. Pararem al Port d'Age, situat al quilòmetre 195 de la C12. Allí trobarem un pàrquing i un mirador per contemplar la vall.
Aquí comença la nostra ruta. A la dreta d'aquesta placeta arrenca una ampla pista de muntanya sense asfaltar, indicada per un cartell. Seguirem un còmode recorregut d'uns 4 quilòmetres. Durant el trajecte passarem per davant de les runes de la cabana del Gulló, on ens hi desviarem per contemplar la panoràmica que ens ofereix.
A les Torres de Cas trobem en molt bon estat una torre circular de l'antic castell de Cas, rodejada per una petita muralla enrunada. Més endavant trobem l'ermita romànica de Sant Jaume de Cas.
Un cop aquí, ja sols queda tornar per la mateixa pista que hem vingut, però ho podem allargar amb una circular que ens durà a recórrer 6 quilòmetres més i uns 400 metres de desnivell.
Si volem continuar, deixarem la pista principal i baixarem a l'esquerra per una pista que es dirigeix a l'ermita de Santa Eugènia. Més endavant, la pista es converteix en sender. Cal estar atent a les fites que anirem trobant. Passarem per la Règola i, seguidament, continuarem fins al poble d'Age, amb una combinació de senders, corriols i, finalment, pista.
Des d'Age sortirem pel portal de Sant Martí i, un cop creuat el pont del Rossell, trobarem una pista senyalitzada amb marques de GR i pals indicadors. Agafarem aquesta pista en ascens, tot seguint les indicacions de Via Romana i Torres de Cas que anirem trobant. La pista es convertirà en un camí empedrat, alguns trams més ben conservats que d'altres, signe de l'antiga Via Romana. Arribarem fins al Port d'Age, punt de partida del recorregut.
Algunes recomanacions. Tot i que passeu per alguns punts d'aigua, com Age, Bar del Port d'Age i la Règola, no us oblideu de portar força aigua, sobretot en els mesos d'estiu.
L'estiu al Montsec és molt calorós. És preferible realitzar la ruta els dies de tardor i primavera.
I el tipus de terreny per on discorre part de la ruta pot esdevenir molt fangós. Eviteu fer-lo en dies posteriors a pluges.
La Vall d'Age ha estat el territori pioner, segurament, amb el desenvolupament turístic de la comarca. I, per tant, compta amb molts atractius turístics de tot tipus, tant naturals com culturals. També hi ha una oferta molt variada d'activitats esportives a l'aire lliure, destacant, sobretot, la pràctica del caiac al Congost de Mont-rebei i les activitats d'ala delta i parapent amb sortida des de dalt del Montsec d'Ares. No ens podem oblidar del Parc Astronòmic del Montsec i, especialment, del COU, del Centre d'Observació de l'Univers, que fins a la Covid tenia cada any més de 30.000 visitants. Avui, però, ens centrarem en tres elements patrimonials que es troben a la banda sud de la Vall d'Age, molt a prop del Port d'Àger. Són l'ermita de Sant Jaume de Cas, les Torres de Cas i la Via Romana. Parlar de Sant Jaume de Cas és parlar de pelegrins i del camí de Sant Jaume, concretament del camí del Segre. Aquest camí es va començar a popularitzar als segles X i XI, quan la part baixa del Segre, Balaguer i Lleida, encara eren andalusins. De manera que els pelegrins, quan baixaven de la Seu d'Urgell i arribaven fins a Pons, en comptes de continuar per la riba del riu, anaven per la Coma de Meià i els Aspres del Montsec per anar cap a la Ribagorça. Sant Jaume de Cas, a dalt de la cinglera del Congost de Montclús, tenia un hospital de pelegrins i un castell. Avui en dia es conserva l'església, un temple romànic d'una sola nau, construït entre els segles XI i XII. També es conserven les restes de les torres cilíndriques de la mateixa època, amb una alçada actual d'uns 10 metres. Es creu que originalment haurien estat més altes. Com hem explicat, en aquella època, la zona del riu Segre, al voltant de Balaguer, era encara andalusina. I, per tant, a la serra de Montclús és on aproximadament hi hauria hagut el límit entre les terres feudals, és a dir, cristianes, i les terres andalusines, és a dir, sarraïnes. D'aquí que no ens ha d'estranyar que la Torre de Cas, a la Torre de Cas, la porta d'accés estigui situada a uns 6 metres del nivell de terra. L'altre element patrimonial, el tercer del que us volíem parlar, és la Via Romana d'Àger. Coneguda per la gent de la vall com el Camí Vell de Balaguer, se'n conserven gairebé 3 quilòmetres des de la sortida de la vila d'Àger, a l'alçada de Sant Martí, fins ben bé el port d'Àger. Si bé fins fa no massa anys, també es conservaven trams més al sud, cap a Font de Pau i Vilamajor. Se sap que la calçada era totalment operativa a l'edat mitjana i, de fet, hi ha trams que es van arribar a fer servir fins al segle XX, fins que es va construir l'actual carretera C12. Us recomanem, però, que visiteu especialment el tram que es conserva ben pavimentat i enllosat, que coincideix amb el tram final de la ruta que avui us han portat amb el Nil i la Clara, entre la vila d'Àger i el port. Molt bon camí i fins al mes vinent.
Fent ruta, el programa turístic de Ràdio Balaguer.
I arriba el moment de treure el nas per la finestra, per això saludem a la Maribel, que un mes més ens té una agenda plena de propostes.
Bon dia a tothom. Doncs sí, Jaume, ens tornem a trobar un mes més al nostre espai Traiem el nas per la finestra per fer-vos 5 cèntims de les activitats turístiques, culturals i esportives que ens permetran fer, de moment, el proper mes de gener a la comarca de la Noguera i als seus voltants. Us convidem a fer-hi un tomb i a gaudir del territori. Comencem el mes amb l'activitat estrella que tanca els Nadals, l'arribada de Ses Majestats als Reis Mags d'Orient, que arriben, com cada any, el dia 5 de gener al vespre. I ho faran repartint il·lusió i consells, però sobretot molts i molts regals per a tothom. Al Balaguer, la seva arribada no serà l'habitual, ja que a causa de la pandèmia s'ha hagut de canviar el format i desenvolupament de la mateixa cavalcada. Tot i això, ni que sigui de manera ràpida, els nens i nenes de la capital de la Noguera podran veure els tres reis, el Melcior, en Gaspar i el Baltasar, gràcies al recorregut que faran per algun dels carrers de la capital. Serà un recorregut ràpid per evitar aglomeracions i que es podrà seguir des del mateix carrer o des dels balcons. Pel que fa a l'arribada dels Reis i a la seva recepció prevista al Teatre Municipal de Balaguer, es podran seguir de forma habitual a través del canal de YouTube de la Paeria. A partir de les 6 de la tarda, s'emetrà pel canal de YouTube de la Paeria el moment en què Melcior, Gaspar i Baltasar arriben al municipi. A continuació, es podrà veure un recull de tots els moments màgics que s'hauran viscut a la ciutat durant les festes, com per exemple la visita dels escolars al casal La Palla Bacara per saludar a les patgesses, la recollida de les cartes per part de la missatgeria dels Reixos o el casal de Nadal. Aquest recull estarà presentat per la Polsim, encarregada de fer arribar la màgia a la ciutat i que des del dia 5 de desembre és a Balaguer. Finalment, tancaran l'emissió audiovisual dels discursos tant dels Reis com de les patgeses i serà en aquest moment on aquests primers respondran les preguntes que les balaguerines els hagin fet fins al dia 4 de gener a través del hashtag ReixosBalaguer a Instagram, Twitter i Facebook. A la comarca, la majoria dels municipis rebran també la visita dels Reis i a cada lloc com a Balaguer s'han adaptat aquesta rebuda a les condicions actuals. A la Sentiu de Sió, els Reis arribaran cap a 4:45 de la tarda i la seva recepció serà a la Sala Polivalent. No hi haurà cavalcada en aquest cas. A Artesa de Segre, els Reis seran rebuts al Cub Toral, en 3 passis diferents per evitar l'acumulació de la gent, i així ho faran a les 5, a les 6 i a les 7. Però un s'hi ha d'apuntar. A Penelles, els Reis hi arribaran a 5:45 de la tarda i faran un recorregut pel poble. I, per exemple, a Àger hi arribaran a 4:45, seran més puntuals. I instal·laran el campament reial a la plaça Major i s'hi estaran fins a 7:45. Així els nens hi podran anar a rebre el seu regal, sempre amb reserva prèvia. A les Avellanes i Santa Linya, els Reis arribaran a partir de les 6 de la tarda. Concretament, a les 6 seran a Vilanova, a la plaça del Casal, a 7:45 arribaran a la plaça del Girador de Tartareu i a 7:45 del vespre a la plaça Major de Santa Linya. Finalment, fins a 8:45 de la nit, no seran a les Avellanes, concretament a la plaça del Planell. A Os de Balaguer, els Reis ens arribaran a 7:45 de la tarda al camp de futbol i també cal reserva prèvia per tenir lloc per anar-los a visitar. I a 7:45 de la tarda s'iniciarà la cavalcada a Bellcaire d'Urgell. També faran un recorregut a Térmens, on els Reis aniran pels carrers, sortint des de l'Ajuntament, i demanen que els veïns s'esperin als seus habitatges perquè se'ls portarà els regals porta a porta. I en el cas de Castelló de Farfanya, els Reis no hi podran arribar fins al dia 6, i a les 10 del matí el que faran és entrar pel carrer del Calvari i, per tal de ser rebuts per tot l'Ajuntament, i després iniciar el repartiment també porta a porta. Pel que fa als espais museístics i culturals del territori, el que podem saber a dia d'avui és que el Parc Astronòmic del Montsec està obert aquests dies de les festes de Nadal sense haver confirmat encara cap dia d'obertura més enllà del 10 de gener. Així doncs, si el voleu visitar, el trobareu obert excepcionalment del 2 o 4 i del 7 al 10 de gener. Les entrades per aquests dies es podran comprar ja al web parcastronòmic.cat i inclouen visites diurnes i nocturnes, les diurnes també en format infantil. També aquests dies es pot visitar l'espai transmissor del túmul de Seró. Ofereix visites cada dissabte i diumenge en 3 horaris, a les 11, a les 12 i a la 1 del migdia. A Seró hi trobareu un edifici amb personalitat que guarda unes restes arqueològiques excepcionals. En podeu saber més entrant al seu web seroespaitransmissor.cat. Una altra proposta és la del Centre d'Interpretació del Montsec de Meià. Aquest centre compta amb 2 sales d'exposicions on es mostren els fòssils que ens expliquen l'edat i origen del Montsec de Meià. Es pot visitar els dissabtes i els diumenges amb visites guiades a les 12 i a la 1 del migdia, però cal reserva prèvia al telèfon 973 41 50 05. A Balaguer tenim el Centre d'Interpretació de l'Or del Segre, que ofereix aquests dies l'activitat Iniciació a la Recerca de l'Or, en què es pot aprendre a cercar or als safarejos de l'equipament i inclou, a més, una visita guiada a l'espai expositiu de l'equipament. Aquest taller es pot fer el 2, el 3, el 5 i el 7 de gener a les 11, les 12 i la 1. Es recomana fer reserva prèvia al telèfon 973 44 86 68 o bé al correu electrònic ordelsegre@balaguer.cat. El Museu de la Noguera acull l'exposició Josep Carner Ribalta, El somni que perdura. Aquesta exposició fa un repàs a la trajectòria vital del Josep Carner Ribalta i mostra imatges inèdites, documents i objectes i una entrevista feta al polifacètic autor, polític i artista poc abans de morir. La mostra és una producció del Museu de la Noguera que es podrà veure fins al 28 de febrer a la sala d'exposicions temporals d'aquest equipament. Un altre espai per visitar és l'espai Orígens de Camarasa, que es troba tancat per vacances fins al dia 8 de gener, però a partir de llavors reprendrà el seu programa d'activitats amb visites a espais com la Roca dels Bous o la Rocova del Tabac. Podeu trobar més informació o fer les reserves al seu web espaiorigens.es. Una altra opció són les visites al patrimoni romànic de la Baronia de Rialb. Els diumenges, el monestir de Santa Maria de Gualter obre de 11:15 a 3:15, amb visites guiades a les 11 i a 1:15. A més, a l'entorn hi trobareu un munt d'espais on poder visitar lliurement. Podeu fer reserves per les visites o saber més sobre l'entorn a l'oficina de turisme, trucant al 973 46 02 34 o bé enviant un correu electrònic a turisme@baroniarialb.cat. L'IEI ha instaurat un concert d'any nou de l'orquestra Julià Carbonell que s'estrenarà el dia 3 de gener a les 6 de la tarda al Teatre La Lira de Tremp. El concert vol enviar cada any un missatge diferent i enguany està centrat en la Covid, motiu pel qual l'escenari serà Tremp, una de les poblacions més afectades per aquesta pandèmia. El repertori combinarà les quatre estacions de Vivaldi amb peces modernes i es podrà seguir en directe per Lleida Televisió i via streaming. I finalment, tanquem amb la 58a edició de la Fira de l'Oli de Qualitat Verge Extra a les Garrigues. Tindrà lloc del 22 al 24 de gener del 2021 i se celebrarà en format virtual per preservar la seguretat d'expositors i visitants. El programa d'activitats es podrà seguir a la web firaoli.cat i inclourà demostracions gastronòmiques i presentacions de productes amb els corresponents enllaços a les botigues virtuals. I res més. Fins aquí l'agenda cultural i turística del mes de gener a la comarca de la Noguera i als seus voltants. Us esperem el mes que ve per explicar-vos i posar-vos al dia de les activitats que es preparen pel mes de febrer a les nostres contrades. Bon mes i bona ruta!
Fent ruta, el programa turístic de Ràdio Balaguer.
I arribem al final del Fent Ruta, un programa que ens ha servit per tancar l'any, aquest any 2020. Avui hem preparat de tarrons amb el Ferran de Tarrons i Mel Alemany, de memòria històrica amb la Zara de la Granadella i de cerveses artesanes amb el Josep i el David de Cerveses Ponent. Com sempre, amb el Nil i la Clara ens hem passejat fent senderisme per la comarca i la Maribel ens ha portat les propostes de l'agenda a la secció Treu el nas per la finestra. Us recordem que el Fent Ruta s'emet els darrers dijous de mes, després de les notícies de les 9 del matí i amb redifusió a les 8 del vespre. I que el podeu recuperar sempre que vulgueu a radiobalaguer.cat. Us volem desitjar que tingueu tots una molt bona entrada de l'any 2021 i que sigui un any, especialment per al sector turístic, molt, molt, molt millor que l'any 2020. Gràcies per ser-hi, molt bon cap d'any a tothom i fins l'any vinent.
Fent Ruta, el programa turístic de Ràdio Balaguer. Al Fent Ruta farem un tomb per la comarca de la Noguera, recomanant-vos experiències i promocions. Traurem el nas per la finestra per posar-vos al dia de totes les activitats turístiques programades als Pirineus i a les Terres de Lleida. I us proposarem concursos que no us podeu perdre.